OP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Don Carlos Herrera, María José Navarro tornen demà a partir de les 6 del matí fins a les 12:20, hora que marca el rellotge en aquests moments aquí als estudis de COPE Barcelona i a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Només un breu apunt perquè la Montserrat i jo, mentre entrem a l'estudi, òbviament escoltem el que fan la María José Navarro i Carlos Herrera, i ara estàvem escoltant molt atentament, m'imagino com vosaltres, aquesta notícia amb molta prudència, però molta esperança. Aquesta vacuna contra l'Alzheimer, de la que ha estat parlant el doctor amb la María José Navarro. Nosaltres des d'aquí, òbviament, des de Catalunya, des d'Andorra, ens volem afegir aquesta gran esperança que pot significar aquesta vacuna, però també, com deia el doctor, amb tota la prudència del món, i recordar que aquí a Catalunya tenim gent que fa molts anys que treballa en pro de la investigació de la malaltia de l'Alzheimer, un dels metges més coneguts i que més lluita i que coneixem i hem entrevistat tant la Montse com jo, és el doctor Rafael Blesa, que des d'aquí li volem enviar una abraçada, neuròleg de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, sense oblidar-nos de la Fundació Pasqual Maragall, que fa una feina, està fent una feina increïble al voltant de la investigació de la, i la lluita contra la malaltia d'Alzheimer, que en aquests moments és una epidèmia arreu del món, perquè tots, en definitiva, tenim algun conegut, parent, o que està malalt d'Alzheimer o que ha mort per culpa d'aquesta malaltia. Dit això, Montse Rodríguez, com estàs? Bon dia.
Molt bé, estic mirant el rellotge perquè, clar, dissabte hem de canviar l'hora.
Sí, senyora.
Està bé perquè dormirem una hora més, a les 3 seran les 2.
És el canvi d'hora que ens agrada als ganduls.
Bueno, a mi no m'agrada.
Com a mi.
A mi no m'agrada.
De dissabte a diumenge, no? Sí. Dissabte a diumenge, ho hem dit bé, no?
Sí, la matinada del dissabte.
Bueno, la matinada del diumenge, del Jorge Martínez, ja serà diumenge.
Bueno, quan
canviem.
Sea el sábado de noche.
Això, la gent que surti de festa.
Serà diumenge.
Esto porque Jorge se va a dormir antes. Pero yo, el sábado a las 3 de la mañana estaré en las calles.
Ya serà diumenge.
Y cambiaré el reloj a las 2 de la madrugada.
Y tindràs una hora més de festiu,
de fiesta.
Aquest senyor que parla, que ningú ha saludat, que ningú ha presentat, perquè això és la ràdio.
Soy un intruso.
És el Carles Lozada. Hola, Carles.
Perdoni per introduir-me d'aquesta manera tan salvatge.
Hola, Gil!
Tinc una pregunta, bon dia.
No.
Si tu surts de festa dissabte i posem que arribes a un pàrquing a la 1 i deixes el cotxe en un pàrquing de pagament i llavors treus el cotxe a les 5, aquesta hora que balla se cobra, no se cobra. Oiga, no! Esto es trampa!
No, ja els rellotges automàticament...
No,
ja s'ha
d'entrar.
A mi és un horari que no m'agrada, perquè tu, Collado, i el Jorge Martínez, que us aneu a dormir d'hora, clar, quan es fa fosc, agafeu el atillo i us aneu al llit. Però, clar, els que ens agrada gaudir del carrer i de tot el que hi ha...
Los que sois vampíricos i noctàmbulos.
Doncs clar, que a les 6 de la tarda sigui de nit, una nit tancada...
A la sigui mitja.
Però en canvi, a les 6 del matí, les 7 ja és de dia.
Però això va molt bé. Clar, a les 6 del matí qui s'aixeca, Collado?
Jo... Això va molt bé per convèncer els nanos que tirin cap a casa, que acabin de fer els deures, si és que en tenen, que sopin i al llit.
Ni
s'ha acabat el bròquil.
Ni cas.
Però a
les 6 del matí ja estan desperts.
Miri cap a la seva esquerra, l'Osada.
Ja t'ho dic jo.
Però escolteu, a veure una cosa, poca broma, eh? Perquè aquí hi ha uns éssers que són els més afectats cada any per la punyetera canvi d'horari, perdoneu-me, són les vaques. Les pobres vaques estan fartes de que cada any li canvien l'hora de que les han de munyir. I no és una broma.
Això és una trucada a Saja.
És que no és una broma. És que no és una broma. Les vaques estan fartes, ja, del canvi horari.
I per què no convidem a César Lombreras, director d'Agropopular, i que ens ho
expliqui? Ah, mira, doncs seria una bona opció, ja que tenim a casa.
Montserrat, parla tu, que no et deixen parlar.
Això que porta vostè aquí a davant és una butxaca?
Sí, això és tipo, és la camisa canguro, espera que me levanto, veus?
Ai, caram.
Qué bonito.
Es la camisa canguro, pues me tengo que llevar algo de copa que no se note.
La grapadora.
La llapis, la goma d'esborrar.
Exacte.
Sabeu que van acomiadar no fa massa anys una persona perquè robava paper higiènic de l'empresa? Se llevaba el papel del lavabo, se lo llevaba a su casa. Y le van a acabar acomiadando.
Mucho cleptón, mucho cleptómano.
Yo me llevo rollos de aquí, no pasa nada.
Calla.
Bueno, atenció, a banda de tot això, hem de parlar d'una senyora molt seriosa, que és la reina, però la reina Isabel II. Si fa uns mesos l'historiador Hugo Vickers va revelar que la reina Isabel usava su bolso para mandar mensajes secretos a su servicio, el diari The Sun explica ahora que Isabel II rara vez lleva dinero en metal encima. Bueno, tan solo un dia a la setmana.
Pa què? La comida sempre.
No, lleva un dia a la setmana, que són los domingos, i és per dar limosna en la missa. Cada setmana Isabel II dona un billete de 5 libras o uno de 10. Garrepa. Según explica el diario, es su mayordomo el que le coloca el dinero perfectamente doblado en la cartera. En su bolso nunca faltan tampoco los caramelitos de menta, una pluma, un espejo, una barra de labios, pañuelos de papel y unas gafas de lectura, así como un gancho portátil para poder colgar su bolso en cualquier lugar, o sea, en las barras de los...
Un gancho portátil
pubs. En las barras de los bares.
Barras de los pubs.
Bueno, la reina, tenemos que decir que no tendría necesidad de llevar bolso, ya que el guardaespaldas se puede encargar de transportar todo lo necesario, pero ella prefiere llevar las cosas con ella. Tenemos que recordar un poquito el tema del bolso que os decía yo antes para mandar mensajes secretos. Mira, resulta que si tú invitas, Collado, a Reina Isabel II a casa de tu suegra, por ejemplo,
sí,
¿no?
Por ejemplo.
Bueno, pues si tú ves que la reina deja el bolso encima de la mesa...
¿Qué significa eso?
Que tiene hambre y que tiene ganas de que la gente se marche en 5 minutos. Y si coloca el bolso en el suelo, Collado, en casa de tu suegra...
Deja el bolso la reina a terra...
Significa que no está disfrutando de la conversación y quiere ser rescatada.
Que es una pallisa lo que le están explicando y que Dios, salvadme, salvadme, o sea, Dios salve a la reina, ¿no?
Lo mejor es no imitarla nunca.
No imitarla nunca.
No imitarla nunca.
Ya vaya, la dona rica del món no porta canvi en el bolso.
En el fons, això t'ha inventat. Us en recordeu del famós llenguatge del Banu?
Sí, senyor. Sí. Sí, senyor, sí, senyor. Molt bé, doncs, està molt bé, però jo vull saber quan arriba la onada de calor.
Sí, perquè lo que soy...
No, música, no fa pas fred.
Música del temps.
Vinga,
música
del temps.
No, és un dia de temps estable arreu de Catalunya, amb més clarines que núvols, temperatures sense canvis, molt semblants a les d'ahir, i a poc a poc comencen a pujar els termòmetres, 18 graus a Tarragona, 17 a Barcelona, 14 a Girona, 13 a Lleida i 11 a Andorra la Vella. I continuaran pujant al llarg d'aquesta setmana les temperatures, almenys fins divendres dissabte. El transport públic tenim a retards de 30 minuts en dues línies de rodalies, la R11 i RG1, cap a les comarques de Girona. Hi ha una incidència tècnica entre Portbou i Figueres i a la xarxa viària per obres i a retencions a la C-17 a Centelles, direcció Vic, i a la Gran Anella, a l'A-2, a Lleida, també per obres. I problemes per avaria de cotxe a la C-58 a Ripollet, direcció Terrassa, i està tallada a la C-37 a Valls per un accident.
En aquests moments, Carles, de tota la informació al voltant de la situació política a Catalunya, quina seria, no sé si hi ha alguna última hora, perquè cada 3 minuts surt d'una última hora.
No
hi ha cap última hora.
Hi ha moltes petites coses que conformaran el mosaic de l'actualitat d'avui. Per exemple, hi ha reunió del govern de la Generalitat aquests instants. Possiblement al migdia sabrem si el president Puigdemont va o no va al Senat i si ho fa dijous o divendres. A la tarda, un cop sapiguem quin dia va al Senat el president Puigdemont, coneixerem quan se celebra el ple i quin serà el timing del ple. Podria ser que es fes el dijous al matí, quedés interromput a la tarda, perquè anés Puigdemont a la tarda al Senat i es tornés a arrependre el divendres al matí. En fi, hi ha moltes possibilitats. Millor no atabalar la gent. Quan ho coneguem,
ja
ho explicarem. Què més hi ha avui? A la tarda, al Parlament compareixen els senadors de designació autonòmica per explicar quina serà la seva postura davant del 155 que el divendres es debat al Senat. La intervenció que desperta més expectació hores d'ara és la de l'expresident José Montilla, per conèixer, en fi, quina serà la seva postura. Sabem que hi ha tensions internes dins del PSC. Aviam què dirà l'expresident Montilla. I què més em puc explicar? Doncs de l'àmbit econòmic, per exemple, sí, una mala
notícia. Que la Caixa...
La CaixaBank ha confirmat aquest matí
que com va fer
la setmana passada el Planeta, que el trasllat de seu social no és una cosa temporal, sinó que és una cosa definitiva.
Que es queden a València.
La Caixa es queda a València, Planeta es queda a Madrid, vull dir que són dos tocs d'atenció importants i greus per aquells que deien que no passaria res. Doncs passen coses i les conseqüències ja estan aquí i les tindrem. I la Cambra de Comerç de Barcelona també ha comentat que davant de la incertesa econòmica i política, sobretot que hi ha a Catalunya, doncs les previsions del PIB de cara al pròxim any baixen del 2,7 al 2,5, i el president de l'entitat cambral, Miquel Valls, ha fet una crida a la responsabilitat dels polítics, que ni la DUI ni el 155 és la solució, i que, per tant, entrem pel camí del que li estan dient tots al president Puigdemont, que convoca eleccions autonòmiques el més aviat possible i intenti salvar lavar els mobles, si és que els pots salvar encara.
Gràcies, Carles Osada. A la una, més actualitat, més temps, més trànsit, més mobilitat. Ara més esports, José Luis Gil. Ahir al vespre, doncs, ja sabem que Cristiano Ronaldo va ser escollit com a millor jugador de la temporada passada, però crec que va...
De l'any natural.
De l'any natural.
El premi de Best abarca l'any natural, l'any...
I segons hem sabut, Messi, doncs, van anar i el va felicitar. Li va dir, fuiste tu mejor i te mereces el premi.
De fet, mai hi ha hagut una relació de tibantor o una relació negativa o una relació d'enfrontament entre tots dos jugadors. Sí que és veritat que Cristiano fa la seva vida, Messi fa la seva vida. Sí que és veritat que potser ens interessa col·locar a l'aparador una dualitat d'enfrontament entre el bitxo i l'altre bitxo.
Sí. Entre el bitxo i l'extraterrestre.
Entre el bitxo i l'extraterrestre.
Efectivament.
Que possiblement en té un punt de divertit o un punt d'entretingut fer aquests debats de qui és millor, perquè Cristiano fa més gols, perquè Messi és més complet, perquè Cristiano ha guanyat l'Eurocopa i Messi no ha guanyat un Mundial i patatín i patatant, però al cap i a la fi són dues figures del futbol, dos cracs que es respecten i en el fons tenen l'un cap a l'altre un punt d'admiració.
Molt bé, l'Espanyol va empatar, un punt molt positiu davant de la Real Societat, i el Girona va guanyar.
És un punt d'aquell de dues cares, de l'Espanyol, i si no, pregunti-li al seu Guillem Velasco, que en pensa de l'empat ahir.
Guillem Velasco no és meu, és seu, però és estudiant en pràctiques.
Programa, Collado, que en pensa del punt que va assolir ahir l'Espanyol a Anoeta davant la Real Societat. És d'aquells punts, insisteixo, de dues cares. Sí, no està malament, però una mica més de ambició. Bueno, en resum, no cal dir que Javier de Aro acusarà l'equip Esports Copia avui de manca d'ambició. I escolti, victòria del Girona, 1-2 al camp del Deportiu de la Coruña, d'aquelles victòries que valen doble, perquè són 3 punts que sumes tu fora de casa.
Estos
important.
Estos son los hombres de...
De Machín.
Los hombres de Machín.
Los hombres de Machín.
Estava preparada.
Pablo Machín. Que són 3 punts que guanyes tu, 3 punts que deixa de guanyar el Deportivo, que al cap i a la fi pot acabar sent un rival de la teva lliga, entre cometes, i, home, res millor que enfocar el proper partit de Lliga contra el Real Madrid que amb una victòria a la butxaca. Però, de moment, això queda aparcat, perquè entre mig de setmana, dimarts, dimecres i dijous, triple ronda de Copa. Avui, amb el Barça com a protagonista, a la Condomina, 9:45 de la nit, Real Murcia-Barça, amb força rotacions i 4 joves futbolistes del filial a la relació de Valverde. Per cert, ha dit Quique Iglesias al xat d'Esports Cope que hi ha tameta espanyol.
Ens ho explica després, a la una.
I ha fet així l'emoticono, el emoji aquest de fregar-se les mans.
I què deportista és el que animo jo sempre des de Cope?
Des de Cope, Rafa Nadal.
Rafa Nadal, Luis Enrique...
Hoy es San Rafael.
Avui Sant Rafael.
Aprofiteu la vinentesa per felicitar el Rafael.
Toco madera.
Avui és la fiesta de los cordobeses, el arcángel protector de Córdoba.
Sí.
Así que felicidades a los Rafa. La redacció no hi ha ningú Rafa, no? No, és que en Cope Catalunya no hi ha Rafa, no?
Així del mundillo, Rafa Vilasan Juan.
Jo tinc un amic que amb ell vaig començar en el món del periodisme fa molts anys, que es diu Rafael de Aro. Pues des d'aquí, petonets i abraçades al gran Rafael de Aro, de Cerdanyola del Vallès.
Pues felicitar-lo,
Rafa. Si m'està escoltant.
Felicitar a los Rafas, gràcies Gil, és un dels temes més comentats a les xarxes, perquè també la gent té ganes de comentar altres històries que no siguin, per exemple, el hashtag Caminito al 155. Sí. Ja estan con el pasito a pasito, caminito.
Sí, Bazán, bueno, Perpinyà.
És, òbviament, un tema molt important, perquè recordem que durant tota aquesta setmana estem pendents de què passarà finalment. Clar. Camino al 155, també es parla del PDeCAT i d'Esquerra Republicana, que han demanat a Ada Colau, alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, que trenqui amb el PSC per formar un nou govern.
I amb qui governarà la Colau? Perquè si trenca amb el PSC, no sé
qui
amb qui governarà, clar.
Si m'entero jo, t'ho comento, Gallardo. També s'està parlant de la gala de Best, que comentava el Gil. També es parla de la gala de OT, que vuelve a Televisió Espanyola després de 16 anys.
De tot una mica. I de la loteria no... Ah, que en la gala va ser un... Què vols dir? Que no va agradar.
El so va ser bastant dolent.
No va agradar.
No perquè ho digui jo, sinó perquè les crítiques ho han dit, els nois que canten... I hem de dir que hi ha el germà d'un jugador de l'Espanyol.
Ah, molt bé.
Que després li diré
bé,
al Gil.
Molt bé, molt bé.
I, òbviament, el tema de Sant Rafael, així que moltes felicitats.
Felicitats als Rafas.
En el dia de la biblioteca. Avui és el dia de la biblioteca i des de les xarxes ens conviden a anar a més de 15 que hi ha arreu del món, que són estupendes.
Home, sí, a una Alexandria meravellosa a Egipte, que jo us la recomano. Escolteu, la loteria de Nadal, el sorteig és el 22 de desembre. Sí. Aquest any, degut a la situació política que tots plegats estem patint...
Ah, pensava que no hi va haver sorteig, o ja?
No, esclar que hi haurà. Sembla que hi ha un descens en les compres o almenys reserves de loteria de Nadal a diversos punts de Catalunya. El per què, doncs ja us ho podeu imaginar. Parlem d'aquesta història d'aquí, res, dos minuts.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
Tens clàusula sol a la hipoteca i pagues més del que deuries? Prou! Recupera els seus diners amb Apredef. Amb un 97% d'èxit, Apredef és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Totes les visites són gratuïtes. Informa't al 93 281 1140. 93 281 1140. Apredef guanya, tu guanyes.
Arriba la Copa i debuta el campió.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des de la Condomina, Múrcia-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Els diumenges al matí som per estar en família.
Veniu al Museu Nacional i gaudiu dels diumenges amb petits i grans.
Dues noves activitats per compartir el plaer per l'observació i la conversa en família.
Entreu al web del museu i feu ja la vostra reserva.
Diumenges amb petits i grans, noves activitats familiars al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, tot. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola i em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran a Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Bueno, entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan...
Está pasando. Estás en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. Única como eres. Inmensa cuando quieres. Gracias por...
Esta canción, sé que Jorge la ha puesto por mí.
Ah, sí?
Estaba dándole las gracias.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Però Ramazzotti.
No sé què tenen els italians que a la Montse li encanten.
Sí. Parole, parole, parole.
24 d'octubre. Queden, doncs, 24 de novembre, 24 de desembre. Estem a dos mesos de la nit de Nadal, per tant, dos mesos menys dos dies pel sorteig de la loteria de Nadal. I les reserves d'aquesta loteria, de la loteria de tota la vida, fa 200 anys que es fa el sorteig, estan baixant de forma alarmant degut a la crisi política que viu Catalunya. A Lleida, per exemple, el descens de reserves i compres arriba al 30%. En altres poblacions petites de Catalunya han caigut les vendes fins a un 50%. Saludem a Hermògenes Montalvo, que és el president de l'Associació d'Administracions de Loteria de Barcelona. Senyor Montalvo, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, senyor Montalvo. Esteu tenint problemes per vendre loteria de Nadal aquest any? Estan baixant les previsions?
Doncs, bueno, malauradament hem de dir que sembla que sí. Sí que és veritat que encara falta molt i les vendes del sorteig de Nadal es concentren més cap al mes de finals de novembre, principis de desembre, però sí que durant els mesos de setembre i octubre fem moltes reserves i moltes comandes d'entitats, d'associacions, que aquest any doncs no les estan realitzant i de fet ens truquen i diuen que bueno, que s'han d'estar els socis a les peticions dels socis, els amics o les agrupacions, i moltes vegades ens estan dient que no faran aquest any loteria per la situació. Mm. Evidentment nosaltres som loteries d'apuestes de l'Estat i clar, degut a la situació doncs, sí, ens relaciona com amb l'Estat i hi ha molta gent doncs, que bueno, s'està creant una mena d'ambient, sí, que jo no podria dir boicot, perquè per sort hi ha molta gent que està per sobre d'això i, sí, i continuen les vendes a un ritme, però sí que és un ritme menor que, per exemple, l'any passat.
Ja. En tot cas, vostè ho deia, no, senyor Montalvo, avui encara estem al mes d'octubre, queden molts dies per davant. Vostè té l'esperança que això a poc a poc es normalitzi conforme s'apropi desembre?
Jo confio en que sí, perquè ja portem molts anys aquí, bueno, jo a Catalunya portem molts anys, sí, i sempre és un sorteig de molta tradició i és el sorteig que jo sempre he dit que obre el Nadal. Sí. I sí que és veritat que l'ambient polític i social doncs s'està, bueno, s'està barrejant, sí, i jo confio en que la gent, doncs sí, que sobretot els polítics, dialoguin molt, uh-huh, i que no, perquè són moltes administracions, moltes famílies que vivim d'aquesta activitat, que sempre és una activitat que, com dic, el sorteig de Nadal, estem parlant del 60-70% de les vendes anuals. I clar, si ens falla aquest sorteig, és com dir, hem perdut tot un any, i no es perdrà tot l'any, sinó que és la il·lusió que genera aquest sorteig, perquè es repartim els premis, és un sorteig molt gran gràcies a Catalunya, uh-huh, i jo penso que la gent, al final també, quan comença a fer fred, també relacionarà, i espero que tot i així, les vendes baixaran una mica, perquè la previsió és que baixin una mica, sí, però jo confio que al final doncs es recuperin i almenys si no, com jo dic, si no augmentem, doncs que ens quedem igual que l'any passat, que jo penso que és un sorteig amb molta il·lusió i el que ens fa falta ara és il·lusió d'alegria a tots els ciutadans.
Efectivament, i diàleg, molt diàleg, no? I comprensió.
Molt diàleg.
A més, vostè ho ha dit, no? Hi ha un element que caracteritza la loteria des de sempre, que és el tema de la il·lusió, no? Si la il·lusió, que ara està una mica tova, està una mica baixa de nivell, puja, doncs suposo que tothom tornarà a comprar loteria, perquè només cal veure aquestes campanyes que es fan, aquests anuncis que es fan, que a vegades no agraden, a vegades s'hi agraden, però que en tot cas tothom les mira i tothom opina, no? A Catalunya, a València, a Madrid o a Sevilla, no?
Exacte. O sigui, és el que deia, el sorteig de Nadal genera tal il·lusió i, a més, jo sempre dic que és el sorteig del poble, no? Perquè uh-huh, és una quantitat de premis des de més petits als més grans, però no és una gran quantitat com un altre sorteig que pot ser l'Euromillones, sinó que és un sorteig que reparteix tants premis que hi ha molta gent agraciada que el que fa és això, generar, i sempre a tots ens agraden, que encara que no ens hagi tocat, si toca Almeria, si toca Alacant, si toca Galícia, ho mirem per la tele i ens posem en la pell del que hi ha tocat,
ara.
Perquè és un sorteig molt emotiu. I el que necessitem ara és emoció de felicitat, perquè, sí, com diem, la por també és sempre molt lliure, sí, però tampoc hem de ser tan pessimistes, sinó que hem de generar positivisme, i jo penso que el positivisme portarà l'alegria, i és el que necessitem ara a la meia de Catalunya, positivisme, i això ens portarà el sorteig de Nadal.
El que passa és que la loteria sempre hi ha pel mig allò de la superstició, perquè el número, el 155, està esgotat,
Sí, m'ha comentat, no ho he pogut veure personalment, però sí que sempre hi ha superstició.
Sempre.
També ja va sortir el 1714, sí, també es va esgotar. Sí. La loteria és això, o sigui, jo dic que és l'element en comú per tots els ciutadans. Uh-huh. Tothom, fins i tot el que a vegades no pot comprar una participació de loteria, tothom porta loteria, i això és tan, tan maco i tan bonic, clar, que és el que ens interessa de generar a la societat il·lusió. Ja et dic, encara que no ens toqui, veiem els que els hi ha tocat i veiem tan repetit el
país. I estem alegres, sí.
Exacte.
Per cert, que jo l'altre dia ho deia i tothom deia, sí, l'any passat la grossa de Nadal acabava en 13,
exacte.
Va acabar en 13, eh? Vull dir que atenció, eh? Senyor Montalvo, que ha estat un plaer parlar amb vostè. Esperem i desitgem que aquestes baixades de vendes siguin només momentànies. Aquest sembla que a Lleida, doncs, el descens en aquests moments estaria en un 30%, en altres punts de Catalunya podria estar més amunt fins i tot, però a veure si a Barcelona es recupera, no? Vostè on té l'administració?
Nosaltres la tenim a Sabadell, a la zona sud, que es diu Les Nenes de la Sort, i confiem en repartir molta sort, i sobretot això, en que hi ha companys que nosaltres ens ha baixat, però hi ha companys que sí que és veritat que m'han arribat la seva preocupació perquè els ha baixat molt més, i la idea és això, que els polítics arreglin, que es posin en la pell d'una vegada dels ciutadans, tots, eh? I quan dic els polítics, dic tots en general, perquè a vegades sembla que estan allà dalt i no ens veuen, i clar, estan jugant amb l'activitat de moltes famílies, ja no només al sector de loteries, sinó en sentit en molts sectors, però concretament el de loteries, que jo penso que són dels sectors que sempre ha generat una il·lusió i és un sector que va parar pressupostos generals, és un impost voluntari que ajuda a tothom, i això no s'ha d'oblidar, que té una tradició de 200 anys i és un sorteig, jo dic que obre el Nadal, que és l'època més maca de l'any, per mi.
Senyor Hermògenes Montalvo, una abraçada, moltes gràcies i que hi hagi molta sort, i espero i desitjo trucar-lo el 22 de desembre en aquests programes tan clàssics que fem a la ràdio per felicitar-lo perquè la seva administració ha tocat la crossa.
Espero i moltes gràcies, molt agraït, i esteu convidats quan vulgueu.
Gràcies, bon dia. Adéu, bon dia, adéu.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Hoy es muy importante, siempre lo es, pero hoy más si cabe, porque vamos a pedirte que apuntes este número, el 93-249-2300, 93-249-2300, porque hoy vamos a hablar a aquellos que tenéis un dolor, cada pequeñito movimiento que tenéis os hace sufrir y no sabéis cómo quitaros. Pues atención, porque vamos a pasarnos a lo más natural con Curamento Triple Acción. ¿Qué es Curamento Triple Acción? Pues nos lo va a explicar Enriqueta. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Mira, Curamento está realizado a base de cúrcuma, ortiga verde y atragofito. Dile adiós a tus dolores de artrosis articulares en rodilla, extremidades, espalda y musculares. Curamento es un antiinflamatorio natural y con registro sanitario.
¿Y cómo funciona este Curamento?
Son cápsulas, ¿eh? Son cápsulas realizadas por laboratorios a base de plantas medicinales naturales de triple acción, ¿eh? Mira, uno, la cúrcuma,
sí,
con propiedades antiinflamatorias para el dolor, depresión e insomnio. Dos, el apagofito. Su principal ingrediente activo es antiinflamatorio y analgésico. Y tres, la ortiga verde, que fortalece el sistema inmunológico y combate la anemia y el estrés.
¿Cómo podemos tener Curamento en casa?
Mira, llamando ahora al 93-249-2300, la oferta de lanzamiento es comprando tres cajas, te regalo una más. Y además el té de hierbas naturales totalmente gratis, Monse.
Bueno.
Solo hay que marcar el 93-249-2300.
¿Sí? Solicitamos Curamento para eliminar, como decíamos, ese dolor y la inflamación, importante, sin efectos secundarios, y también es apto, imagino, para celíacos, sí, diabéticos y deportistas.
Sí, totalmente, porque es totalmente natural, con registro sanitario europeo. Lo pueden recibir mañana mismo en casa, no hay gastos de envío, Monse, y vamos a decirle adiós al dolor y pasarnos a lo natural. 93-249-2300.
Adiós al dolor y de una manera natural con Curamento, ya sabéis, a base de cúrcuma, arpagofito y ortiga verde. Llamar al 93-249-2300. Gracias, Enriqueta.
A ti, Monse, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara sí, ara comença Om Shanti aquí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Una bona idea de la Judit Diego, que avui vol començar d'aquesta manera.
No duele la espalda, duelen las cargas. No duelen los ojos, duele la injusticia. No duele la cabeza, duelen los pensamientos. No duele la garganta, duele lo que no se expresa o se expresa con furia. No duele el estómago, duele lo que el alma no digiere. No duele el hígado, duele la ira contenida. No duele el corazón, duele el amor. Y precisamente él, el amor mismo, es quien contiene la más poderosa medicina. Benvinguts i benvingudes un dimarts més a Om Shanti. Per cert, si és temps d'enxampar un bon refredat, també és temps d'una falca com aquesta. Escolteu, escolteu.
Grip, refredat, hi ha una alternativa natural per tractar-los? Sí, Pelargonium, una alternativa d'origen natural per combatre els símptomes del refredat. No presenta la majoria de les contraindicacions als antigripals convencionals. És apte per nens a partir dels 6 anys, hipertensos, diabètics, persones d'edat avançada i altres. Per a més informació, visiti pelargonium.es o consulti el seu farmacèutic.
El protagonista Om Shanti d'avui és un enamorat de l'osteopatia. 17 anys de trajectòria, ja se li queden curts amb un currículum amb més de 6 màsters. Ell és Quim Vicent, el recordeu? Va ser el primer entrevistat d'Om Shanti i avui torna a ser aquí de nou amb nosaltres. En Quim és el director de la clínica Arbila Magna de Barcelona, tot i que jo prefereixo dir que és l'ànima del projecte. Benvingut, Quim Vicent.
Moltes gràcies per estar aquí una vegada més.
Feia un mes, Quim, parlàvem a trets generals de l'essència de la clínica. Per tota la gent que ens escolta avui i no ens va escoltar fa un mes enrere, ens recordes breument quines àrees abarqueu?
Sí, la clínica és una clínica basada en la medicina integrativa, on distribuïm per àrees una àrea de fisioteràpia i osteopatia. Tenim una àrea de psicologia, tenim una àrea de medicina, tenim una àrea de formació i també tenim una àrea de lo que és la clínica dental. Tot això integrat amb un concepte de visió integral del cos humà.
Quim, una frase de tu que m'agrada molt. Dius que no hi ha contractures, sinó pacients. Per què?
Bueno, has començat fent un poema bastant interessant. Llavors, hi ha un predomini avui en dia i crec que no hi ha cap dubte que a nivell emocional estem gairebé tocats de veritat, no? I des de que naixem, pues, el cos pot acumular moltes tensions i això es pot, d'alguna manera, desenvolupar amb el que en diem, amb unes fixacions, no? I això, pues, es pot traduir. El cos humà és molt intel·ligent i hem de saber entendre l'idioma que ens parla. I la contractura pot ser perfectament un enquistament d'alguna cosa que ens ha passat, no?
Per tant, darrere podem afirmar que darrere de cada contractura o d'algunes contractures importants o cròniques hi ha una gran història emocional al darrere?
Sí, no m'agradaria com tot passar per aquest embut. És molt important, realment és molt important perquè, és molt més interessant entendre el pacient que tens a davant, entendre la seva història de vida, entendre una miqueta aquesta motxilla que porta a nivell emocional, a nivell postural, a nivell d'alimentació, i a partir d'aquí, sobretot, fer cas a les necessitats que el cos, bueno, necessitats poder no, però on hem d'integrar la teràpia, no? Perquè moltes vegades el concepte emocional està, però pot estar el pacient buscant més una ajuda més estructural o una ajuda més alimentària. Hem de saber qui tenim davant i sobretot escollir molt bé les prioritats del pacient.
Us recordo que estem a l'Om Shanti, com cada dimarts aquí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Estem parlant amb el Quim Vicent, que és director de la clínica Arbila Magna. Quim, tu sempre expliques que la boca està hiperconnectada amb tot el cos. A més, a la vostra clínica, la clínica Arbila Magna, doneu un paper molt important a la odontologia integral. Ho explicaves ara, deies que és una de les àrees més importants. Doncs explica una mica més en què consisteix això de la odontologia integral.
Sí, primer de tot, la boca forma part del nostre cos i a vegades pues, sembla que siguin especialitats que van molt apartades de la salut, no? La boca s'interrelaciona amb moltíssimes patologies, pot ser l'origen de moltíssimes enfermedats, on és molt important l'estat de les dents, l'estat de les genives, el cuidador de la boca, i cada dent pot estar relacionada amb diferents parts del cos. I també el gran, per mi, descobriment que portem col·laborant amb aquestes investigacions és que inclús depèn de com treballis en cada dent, pots estar treballant diferents substrats del cos. És a dir, una capa molt, molt superficial del dent pots estar interferint amb l'emoció d'un pacient, una capa més, més intermitja, la part més estructural, i profunda, la més neural. I a sobre tenim un dels nervis més importants, que és el trigemin, que és un dels nervis que realment és un nervi, que, un nervi postural, i a partir d'aquí poden haver molts desequilibris.
Quim, des de la clínica també fas una teràpia molt important amb els nadons, que això pot ser molt important ara per les mares, aquelles mares que ho escoltin, no? En què ajudes exactament amb aquesta teràpia amb els nadons?
Mira, una de les il·lusions per estar aquí és perquè m'agradaria traspassar aquesta cultura osteopàtica i realment informar que des que una mare es queda embarassada hi ha molts factors que intervenen, des de l'energia familiar, des del moment del canvi postural que pot haver amb una mare embarassada, i després la importància de com neix el nadó, no? Pot ser un part natural, però pot haver epidurals, pot haver doncs, mecanismes instrumentals que moltes vegades són necessaris perquè neixi en bones condicions, però després hi ha unes adaptacions molt, molt importants per treballar, com les cesàries, les cesàries pot haver un sistema immunitari més debilitat del nadó, i tot això és una feinada molt interessant i molt maca, i sobretot que jo sóc un enamorat de treballar amb els nadons, i podem donar grans beneficis.
Quim, moltíssimes gràcies, com sempre, per la teva visita. D'aquí dues setmanetes m'imagino que estaràs de nou amb nosaltres. Sí. El Quim Vicent, us recordo que és el director de la Clínica Vilamagna. Et dono el telèfon, important, apunta'l, sisplau, 93-118-7022. T'ho torno a repetir, 93-118-7022. T'ho torno a dir, 93-118-7022. I si vols informació, a la pàgina web www.arvilamagna.com. Gràcies, Quim. Fins la pròxima.
Un plaer, gràcies.
Grip, refredat, hi ha una alternativa natural per tractar-los? Sí, Pelargonium, una alternativa d'origen natural per combatre els símptomes del refredat. No presenta la majoria de les contraindicacions als antigripals convencionals. És apte per nens a partir dels 6 anys, hipertensos, diabètics, persones d'edat avançada i altres. Per a més informació, visiti pelargonium.es o consulti el seu farmacèutic.
Què tal, com va l'Om Shanti? Nosaltres encantats, m'imagino que vosaltres també, aquí darrere en COPE Catalunya i Andorra. Judit, avui crec que tens moltes, moltes ganes de parlar del poder d'una planta que no deixarà ningú indiferent, sobretot en aquesta època.
Avui les falques que hem emès han fet honor a una planta medicinal poc coneguda a Catalunya i Espanya, però molt arrelada a Europa, ja que des de fa més de 50 anys s'utilitza, per exemple, a Alemanya, on és tot un referent en el tractament del constipat, sent una alternativa natural i molt eficaç. La protagonista es diu Pelargonium sidoides. Com deia, és una planta medicinal nativa del sud d'Àfrica i les seves arrels tenen les següents propietats d'alta eficàcia clínica. Antivíriques, antibacterianes, estimulen el sistema immunitari i expectorants. Pelargonium sidoides actua de manera directa sobre la causa del constipat, combatent-ne la infecció i disminueix els seus símptomes i la duració. Per més informació, no dubteu en visitar la web pelargonium.es, més enllà d'assessorar-vos sempre pel vostre farmacèutic de confiança. Pelargonium sidoides, una planta Pepe amb molta salut.
Molt bé, i deixem que recordi, ja que avui ens ha visitat el Quim Vicent, el director de la clínica Vilamagna, insistir en el tema de la pàgina web per si la voleu visitar, si voleu conèixer aquesta clínica, arvilamagna.com, tot juntent, www.arvilamagna.com, i el telèfon, que jo sé que a vosaltres us agrada més el telèfon, sou dels meus, 93-118-7022, 93-118-7022.
I Pepe, un incís que potser agrada als nostres oients. A partir de la setmana vinent, tots ells es podran dirigir a nosaltres a través d'un email que estem creant i que estarà a la seva disposició a partir de la setmana vinent. Què podran dir-nos des de què els hi sembla Om Shanti fins a proposar diferents temes per poder-ne parlar. I tot això serà a partir de dimarts vinent. Anirem donant les adreces de correu.
Judit, moltes gràcies. Om Shanti.
Fins dimarts vinent.
Adéu.
I Om Shanti, que sigueu feliços.
Adéu. Herrera en COPE Catalunya Andorra, a punt d'acabar. Acabarem creant el club de seguidors de fans de Om Shanti. Cada dimarts, no t'ho perdis, abans de la una, tot sobre el món de la medicina integrativa, tot sobre les plantes naturals, la fitoteràpia, tot una gran idea d'aquesta gran amiga nostra, gran comunicadora, que és la Judit Diego. Per cert, res, 10 segons, tens una plaça d'aparcament a Barcelona, la vols vendre? Sí, doncs atenció, perquè hi ha uns amics teus i nostres, que són Goipe, amic grega Goipe, que et poden gestionar la venda del teu aparcament a Barcelona. Si vols trucar-los, apunta 93-481-43-73, 93-481-43-73, i també Goipe té una pàgina web, www.goipeamigrega.com. Tanquem Herrera en Cope i les notícies, i després el migdia.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora, en el Senado, está previsto que se constituya la comisión conjunta de 27 senadores que van a tramitar las medidas aprobadas por el Gobierno para actuar en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución. La aplicación de este artículo, que no evitaría, insisten desde el Gobierno, que convoque o no elecciones el presidente Puigdemont, lo ha asegurado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El señor Puigdemont y su gobierno han seguido adelante como si no tuviese efecto para ellos las sentencias de los tribunales o si no tuviesen que aplicar la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña. Todo eso es lo que está sucediendo en Cataluña en los últimos meses, y eso no simplemente con un proceso electoral no se convalidan todas esas actuaciones.
Desde el PSOE, el presidente de Extremadura y del Consejo de Política Federal Socialista, Guillermo Fernández Vara, defiende que la aplicación del 155 es proporcional con lo que está ocurriendo en Cataluña.
Lo que se está es respondiendo al atraco perpetrado el día 6 y el día 7 de septiembre a la soberanía nacional.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afeado al Ejecutivo la interpretación que ha hecho de la Constitución.
Creo que decir aplicar el artículo 155 es muy benevolente. El Gobierno ha decidido interpretar de manera muy discutible el ambiguo contenido de este artículo para suprimir la democracia en Cataluña.
Y la tensión e incertidumbre que se vive en Cataluña preocupa cada vez más al mundo empresarial. Desde la Cámara de Comercio de España piden que se aplique con prudencia este artículo 155. Palabras también desde la Cámara de Comercio catalana. Su presidente, Miquel Valls, alerta de las consecuencias si se alarga en el tiempo esta situación.
La marcha definitiva de sedes de grandes empresas puede suponer una importante pérdida de capacidad de decisión empresarial con proyección internacional y base en Cataluña, que costaría mucho recuperar.
¿Y qué más está pasando a esta hora, Antonio Raiz?
CaixaBank ha presentado hoy un resultado récord. Han ganado 1.488 millones en los 9 primeros meses de este año. Con la inestabilidad política en Cataluña como telón de fondo, la entidad mantiene en torno al 3% la previsión de crecimiento de España para este 2017. Aún así, la dirección de CaixaBank advierte de que la situación política en Cataluña no es buena para la economía y reconocen que el boicot no ayuda a la convivencia. Aún así, insisten en que el traslado de su sede social a Valencia es definitivo. Pendientes de la segunda sesión del juicio contra Sergio Morate, está acusado de asesinar a su exnovia Marina y a Laura del Hoyo, la amiga de Marina. Hoy estaba previsto que declarara el amigo de Morate, que le acogió en Rumanía, pero no se ha presentado. Por segundo día, el dolor de la familia de las dos asesinadas ha marcado la sesión. Y hoy, pendientes del precio de la luz, se espera que baje después de que ayer este precio de la luz para los pequeños consumidores registrará entre las 7 y las 8 de la tarde un nuevo máximo anual.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a hablar de los santos patronos de Europa, que son 6, y de la posibilidad de que haya uno nuevo en breve.
Bueno, así lo ha pedido el cardenal Stanislaw Zywist, que ha propuesto proclamar como nuevo patrono de Europa a San Juan Pablo II. Veremos. No es un secreto la devoción que su antiguo secretario tiene por el Papa Wojtyła, pero la verdad es que hay razones de peso para hacer esta propuesta.
Todo el mundo reconoce que Europa en general y las instituciones de la Unión en particular pues atraviesan un complejo momento de crisis. Y si hay un santo reciente, contemporáneo, que ha conocido, pensado y amado Europa, ese es, desde luego, San Juan Pablo II. Ya veremos si la Iglesia decide poner a nuestro continente bajo su patronazgo, pero en todo caso podemos empezar releyendo algunos de sus discursos sobre Europa, tan impresionantes y tan actuales. Y sobre todo podemos pedir que ilumine a los líderes de esta vieja y querida Europa, y de paso a todos nosotros. Lo contamos en un ratito.
Pues en una media hora en el espejo. Gracias, José
Hasta
Luis.
Luego.
Y en los deportes, resaca blanca en los premios de Best, José Luis Corrochano.
Cristiano y Zidane son los mejores para los votantes de este premio, y en el mejor equipo, además del portugués, están Ramos, Marcelo, Modric y Kroos. Es el segundo de Best para Cristiano Ronaldo, que lleva 4 goles en la Liga de Campeones, pero tan solo 1 en la Liga. Florentino Pérez anoche en el partidazo sobre los enfados del portugués ante la falta de gol.
Bueno, porque él es así, él es que vive para esto. Si no mete un gol, pues ese día tiene para él tiene una mala tarde, ¿no? Pero vamos, lleva 5 goles en 3 partidos en la Champions, no ha jugado, solo ha jugado 5 partidos en la Liga, pero bueno, él es así, o sea, que hay que entenderle.
Citas del día, hoy comienzan los partidos de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. El campeón, el Barcelona, debuta en Murcia contra el Real Murcia a las 9:30. A las 7:30, 2 partidos, Cartagena, Sevilla y Numancia, Málaga. 8:30, Getafe, Alavés y Zaragoza, Valencia. Y a las 9:30, Cádiz, Betis. Además, tenemos tercera jornada de la Euroliga, Real Madrid, Milán y Barcelona, Zalgiris a las 9:00 p.m. Y torneo de maestras, Garbiñe, Muguruza juega a las 3:00 p.m. contra Carolina Pliskova.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Informació i alguna cosa més us oferim cada dia, des d'ara fins a les 2, al migdia, ara des de Barcelona, COPE, Catalunya i Andorra. Volem saber com està la meteorologia, com està el temps, si continuarà doncs aquest temps que no sembla tardor, però estem a la tardor. Carles Osada, bona tarda.
Bon temps, bona tarda. Bon temps. És habitual que quan s'atansa a Tots Sants, doncs fa calor, fan uns dies de bon temps, posa en màniga curta,
clar,
no?
Clar. I l'11 de novembre no ens oblidem que és Sant Martí, i amb Sant Martí arriba l'estiuet de Sant Martí.
L'estiuet de Sant Martí. Vete a saber dónde estaremos el 11 de noviembre. Si no sabem què passarà aquesta setmana...
Estarem aquí.
11 de novembre.
Estarem fent ràdio.
Són uns dies aquí.
Aquí.
Aquí
estarem a COPE. Ah, és dissabte.
Doncs estarà Carmen Ayala.
Eso. Bueno,
estarem el dia 10.
Què viatge nos hablarà?
Bueno, sí, va. No ho sé. L'Osada.
No, ja tranquils. Tot s'arreglarà. Tot s'arreglarà, eh? O per una banda, per una altra, però tot s'arregla. Esperem que s'arregli per bé. Eh? El temps és bon temps arreu de Catalunya. És una jornada amb força clarianes, temperatures agradables, 22 graus a Girona, 21 a Tarragona i Barcelona, 17 a Lleida i 16 a Andorra la Vella, temperatures, com deia, molt agradables i que continuaran pujant els pròxims dies. Al transport públic tenim problemes a les rodalies de Girona, 30 minuts de retard, línies R11 i RG1. Hi ha una incidència tècnica ja resolta entre Portbou i Figueres, però encara hi ha ressaca i, per tant, encara hi ha aquest retard, com deia, de 30 minuts. I a la xarxa viària hi ha problemes per obres a algunes carreteres, la C-17 a Centelles, direcció Vic, i a la A-2 a Granadella, a Lleida, en aquests casos, com deia, per obres. A la C-58 a Ripollet hi ha un vehicle averiat que talla un carril, i a la C-37 a Valls, als Marques de Tarragona, està tallada per un accident, una topada entre un camió i un turisme.
A les 2:20, informatiu migdia, de 2:20 a 3. Ara només li deixaré 10 segons. Un titular, Carles, un titular que, a veure... Que
incertesa, incertesa.
Molt bé.
Incertesa, política i econòmica.
I punt, molt bé.
Dimecres,
ja amplio. Dimecres, dijous.
Ja m'està fent ampliar els 10 segons,
No, deixi'm que jo faci el subtítol o el...
Expliquis, que ho fa molt
dimecres,
bé.
Dimecres, dijous i divendres, Catalunya i Espanya... doncs tenen una partida molt important que jugar. Esperem que tot surti bé. Gràcies,
sobretot,
Carles.
Dijous i divendres.
Però dimecres, ojo també a demà, que és important.
Bueno, el miércoles lo importante es que salen las ofertas a 25 euros del tren del AVE Barcelona-Madrid.
És cert.
Para celebrar el aniversario.
Però no estan esgotats ja?
No, surten demà.
Per això t'ho dic, que ja...
Ah, però que mal penso.
Està tothom allà.
Han ampliat la banda a la gent de Renfe perquè la gent pugui entrar amb més
rapidesa,
perquè no es col·lapsi.
Sí.
I aviam si tenim sort, si ens en podem anar de cap de setmana.
Jo vull fer una proposta proposta als ferrocarrils de la Generalitat. Que posin lavabos. Que posin lavabos. Ja sé que els trajectes són curts, però una hora i mitja, i hi ha persones que no poden aguantar una hora i mitja. A vegades una hora i quinze que dura un trajecte de Sabadell, amb les tres estacions noves, de Sabadell fins a Plaça Catalunya, això és una hora. Una hora sense lavabo és...
L'altre dia que vaig anar a fer el partit de l'Espanyol, que va jugar divendres contra el Deportivo, em sembla.
Sí. Invitau,
Hi havia lavabo al tren.
A quin tren? Els catalans?
Era un de la línia R8.
D'acord, són els que van cap a potser Igualada.
Però per què no vaig antes de salir de casa?
R8, Gil, és Rodalies.
Ferrocarrils de la Generalitat.
Que són una altra... Són uns trenets més petits.
Esto se arregla yendo antes a casa, Goyard.
No.
Bueno, oye, tenemos un invitado.
Déu-n'hi-do, però, una hora de Sabadell a Barcelona.
Amb les tres estacions noves, des de Sabadell, part del nord, fins a Plaça Catalunya. Adéu, Gil! Ai, digo, adiós, Osada!
Adéu, Collado!
De Girona a Barcelona, 35 minuts, 40 minuts.
Sí. Adéu, Osada.
Està més a prop Palamós que Sabadell.
Bueno, escolti, per cert, com va el Palamós? Esportivament, perquè, clar...
No, el soci fundador, president i tal, ha marxat. Escolti, que ho deia ara José Luis Corrochano, que hi ha bàsquet europeu avui, torna a l'Eurolliga, Barça-Salguiris al Palau Blaugrana, el Barça encara sense Claver ni Rakim Sanders, i atenció, en futbol sala, aquest vespre també, Palma futsal Barça, vuitens de final de la Copa del Rei, eliminatòria a partit únic. El Barça va a pista de Palma Futsal a jugar-s'ho al tot per al tot. I les preguntes del dia, avui pels copenautes. En clau blanc i blava, repetim, us satisfà, us deixa satisfets el punt que va assolir ahir el Quique Sánchez Flores Team al camp de la Reial Societat? I en clau blaugrana, tenint en compte aquests quatre nanos del filial que han entrat a la convocatòria pel Múrcia-Barça d'aquesta nit, Hortolà, Cucurella, Alanyà i Arnaiz, quin creieu d'aquests jugadors, o un altre, si us acudeix, que està més a prop de tenir oportunitats al primer equip?
Arnaiz.
Es parla molt bé d'aquest davanter, que és la revelació ara mateix del Barça B de Gerard López. facebook.com/esportscope catalunya, twitter@esportscope. Adéu, Collado.
Adéu, Gil. Abans de les dues torni. Adeu, no sé si tindrem un parell de minuts per deixar el Gil.
Vinga.
No marxeu, perquè ara la Montse, després de la mirar les xarxes, parlar amb un convidat que ens porta un llibre molt interessant. Montse, les tendències es mantenen?
Mira, doncs, encara es continua parlant, òbviament, del 155. S'està parlant també d'energia, perquè hem de recordar que ahir es va assolir el preu màxim de la llum. Un tema que s'hauria de parlar i molt extensament. També es parla del PDeCAT i Esquerra Republicana, que demanen a Colau que trenqui amb el PSC per formar un nou govern. Es parla de igual trabajo, igual salario, és un dels temes que reivindica la xarxa. I Sant Rafael Collado, no ens hem d'oblidar que avui és la festivitat de l'Arcàngel Rafael, que és el protector de Córdoba, festivitat de los cordobeses.
El que passa que en el calendari, en el santoral, hi ha un altre Rafael, una altra època, vull dir que tenemos dos Rafaeles.
Bueno, que lo celebren dos veces.
Com tenim dos roses, la clàssica de tota la vida, el 30 d'agost, i una altra que és més enllà. Vull dir, és allò que aquí el santoral és tan rico que hi ha santos pa todos los gustos. I ara, no marxeu, perquè ja està en l'estudi una persona que us encantarà escoltar, i sobretot el llibre que ens presenta, que pareu orella, que us agradarà.
Alguien me regaló media hora de su vida y parte de su sangre. Es la carta de agradecimiento que una mujer envió a la Hermandad de Donantes de Sangre de Asturias.
Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿usted?
Permíteme la pregunta.
Sí.
¿Por qué lo hacéis?
Yo qué sé. Yo sé que llevo aquí un montón de años. Empecé a donar a los 18 y cuando...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all the boys chase.
Mira que em fa il·lusió saludar-te, Xevi Verdaguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, m'agrada conèixer un home que li agradaria tenir la regla.
Efectivament, de fet, gràcies a la menstruació m'ajuda a entendre si l'estrès el porto bé, si l'alimentació el porto bé, si l'exercici físic és suficient, si el contacte amb el sol és suficient. Imagina't si gràcies al cicle menstrual ens pot donar petites pistes.
Doni-do, tota la informació que pot tenir una menstruació d'una dona. Tu creus que els homes, amb el llarg del temps, no sé si algun dia arribareu a tenir la menstruació?
És segur que no.
No?
El que sí que tinc ganes és que, a través del llibre, la gent pugui identificar si té un excés d'estrògens, que és una hormona que dona molts problemes associats, o si en té falta, no? I què podem fer per millorar aquesta hormona, que té funcions com a neurotransmissor, perquè és precursor d'aquests neurotransmissors.
Uh-huh. Bueno, el teu llibre, el Xevi Verdaguer, segurament hi haurà molta gent que ja et coneix perquè ha llegit algun llibre teu, t'ha vist en alguna conferència, que és com si fos la Madonna. Escolta, és allà on vas a races.
Però la veritat és que cada conferència que fem, com que està tan plena, tan densa de coses que et poden ajudar i les millores són tan ràpides, llavors són coses que senzillament et poden canviar la vida.
De fet, aquest llibre, tu comences així: este libro puede cambiarte la vida.
Efectivament, i així ho sento, i així ho he comprovat una vegada darrere l'altra, justament a través dels estudis científics a partir dels quals surt tot aquest contingut. Un contingut que fa més de 2 anys que, amb la confiança de Random House, doncs justament avui hi ha la presentació i es materialitza, no?
La Núria Coll té molt a veure en aquest llibre, t'ho dic perquè, clar, quan nosaltres ens arriben llibres que parlen sobre temes mèdics i paraules rares, sempre diem, uf, quin tostón, no? Perquè arriba un moment que dius, no m'entero de res. Però tu després has tingut, crec, aquest llibre en stand-by durant un any, per tenir-lo després ben fet, perquè vas dir, això perquè li arribi més a la gent, haurà d'estar escrit d'una manera que s'entengui.
Efectivament. De fet, gràcies a l'editora, a la Laura, i a la Núria Coll, que té un portal d'internet que es diu Ets el que menges, això com a como, la veritat és que m'han ajudat a treure contingut tècnic que a mi m'apassiona, m'encanta que hi sigui, però realment per arribar a tots els públics, doncs, jo entenc que no és possible. M'han retallat com unes 200 pàgines del que era originàriament aquest llibre. Hauria estat un tostón de prop de 500. Llavors, entenc que no hauria estat tan divulgatiu, tot i que cada vegada que em deien això fora, això ho has d'explicar diferent, semblava que m'arrenquessin un queixal perquè jo deia, no l'hauria tret mai, no? Però, bueno, són conceptes tècnics que expliquem en seminaris per professionals i tot tindrà lloc, no?
Escolta'm, aquest llibre és fantàstic, no t'ho dic per fer-te la pilota, ni perquè la Yolanda, que la tens al teu costat, que és companya de l'editorial, estigui amb nosaltres, però, francament, és un llibre apassionant. O sigui, quan comences, és allò de dir, jo vaig llegint el tren i dius, que no llegui la parada, que no llegui la parada, perquè tengo que cerrar el libro. Ah. I crec que és un llibre que hauríeu de regalar un llapis.
I un paper
per anar apuntant, perquè sí. Jo el que faig és com les antigues, tu saps, jo vaig mirant i dic, mira, això m'agrada, i llavors vaig fent circulitos al llibre, no? Uh-huh. Crec que aportes tanta informació i d'una manera tan senzilla que fins i tot jo ho entenc.
La intenció és aquesta, que el lector sigui el protagonista, ajudar a que identifiqui si hi ha alguna cosa que no va prou bé, perquè tot seguit, a la pàgina següent, veurà que hi ha una sèrie de recomanacions, propostes, que tan sols en comencem a fer alguna cosa bé, a final de mes, quan torni a venir el cicle menstrual, o si és en el cas dels homes, que també és important d'entendre si tens excés d'estrògens, saber què podem fer per millorar-ho. I no cal obsessionar-nos per fer-ho tot, absolutament tot bé. Senzillament has d'identificar què és el que has de millorar, i un cop ho veus, què és el que has de fer, doncs tens tota una vida de temps per començar a sumar coses que et poden canviar la vida.
Quan llegi el llibre a l'inici que parles de la investigadora Claire Robertson de la Universitat d'Aberdeen, que va publicar un metanàlisi en què explicava els motius de per què tenim poca força de voluntat, no? Sempre dius, no, jo em plantejo de si a partir d'ara fer dieta, fer vida sana, però no sé per què hi ha gent que té aquesta força i d'altres no. Finalment algú ha parlat de per què no tenim força de voluntat. És degut.
Que fort. Jo quan vaig llegir aquest metanàlisi també vaig quedar sobtat, i per això la primera recomanació que faig amb la primera pàgina del llibre és, si estàs a la teva fase lútea, comença a llegir el llibre. Si no, espera't, sisplau, perquè vull que el llibre et canviï la vida. Per tant, a la fase lútea de les noies, els últims 14 dies. Des de l'ovulació fins abans de baixar la regla, aquests dies són els dies que les dones fabriquen més progesterona, que la progesterona ens ajuda a activar un receptor del cervell que es diu GABA, GABA-A. Aquest receptor dona que estiguis més tranquil, més relaxat, fa que no estiguis tan angoixat. Per tant, qualsevol canvi a la teva vida que pugui ser angoixant o diferent del que estem habituats, si ho introdueixes en aquesta època del teu cicle menstrual, fa que no t'ho prenguis amb tant estrès. És a dir, una situació que controles més d'una forma més relaxada, més tranquil·la. Sigui per deixar de fumar, sigui per fer-te una proposta per canviar aquest esmorzar predilecte que tinc per un altre que m'acabo de donar compte que poder em convé més, perquè jo sóc una persona que metilo lent, sulfato lent, conceptes que surten al llibre per veure si tens un enzim al fetge que va lent o l'altre, i potser et convé més una sèrie de recomanacions que unes altres. Llavors, els canvis és millor introduir-los a la fase lútea de les noies, quan la progesterona està més alta i té una activitat GABA al cervell, millor, està més tranquil. No?
Escolta'm, per això, les dones... Per això tenim potser més amb malalties autoimmunes, mal de cap, migranya, colon irritable, tot això. Els canvis hormonals provoquen això que els homes, segurament cada 10 dones, 9 diran que tenen aquests símptomes, i els homes potser 4 o 3.
M'agrada moltíssim que desenvolupis aquesta pregunta, perquè justament ho expliquem, que en l'excés d'estrògens no només dona retencions de líquids, dolors menstruals, tenir sangrats menstruals llargs, amb coàguls, això són pistes, mames fibroquístiques, aquestes són pistes que les noies poden identificar que tenen excés d'estrògens. Doncs efectivament, l'excés d'estrògens també provoca un excés d'activitat del sistema immune i major alliberació d'histamina. Per això és tan habitual en el sexe femení trobar-se migranyes, mal de caps, dolors musculars o articulars crònics, problemes digestius com el colon irritable. En canvi, la testosterona, l'hormona masculina, no està associada a un augment d'activitat dels limfocitos T i B. Per tant, és raro que en els homes o en les noies masculines que tenen ovaris poliquístics, que tenen més pèl corporal, que també és... pot haver-hi noies més masculines i a l'inrevés, i homes més femenins. Llavors, la testosterona, com a hormona, no provoca aquesta activació tan exagerada del sistema immune, ni tampoc tanta alliberació d'histamina. Per això, en el sexe masculí és molt menys habitual trobar pacients amb artritis, amb tiroiditis de Hashimoto, amb migranyes, amb problemes articulars o musculars, colon irritable, patologies típiques per predomini d'estrògens. Llavors, els homes també poden tenir excés d'estrògens. No és una hormona que sigui exclusivitat del sexe femení. M'agradaria als oients masculins, que puguin identificar si, de mateixa manera que he explicat pistes per les noies, pistes pels nois que tenen excés d'estrògens. Els nois que tenen excés d'estrògens solen tenir greix acumulat a les mames. També solen tenir hemorroides, ovarius o els testicles. I solen tenir els peus i les mans grans. Aquestes són petites pistes que poden fer pensar que diguis, ostres, això pot ser que m'estigui passant. Doncs bé, totes aquestes patologies associades a sexe femení per excés d'estrògens també pot passar en aquest tipus de nois. Un altre símptoma és que suïs i transpiris amb facilitat. Si ets un noi que et mous una mica, puja les escales i te dones compte que comences a suar del bigoti o d'aquí a l'esquena i que tens hemorroides i que acumules greix a les mames, jo sempre dic, si tinguessis la menstruació, ara les estaries passant canutes. Però ets un noi i a final de mes no penalitzes. I sembla com si no passés res, però es va cuinant un petit problema que, si no es resol i no es millora molts anys, també és problemàtic, és clar.
Tu dius que tots som responsables de la nostra salut, però, francament, tot ve de l'úter matern, no? De quan les nostres mares estaven embarassades. Però, clar, hi ha gent que després que jo m'he fet aquesta pregunta, dic... Jo sóc som tres germanes, però el que tinc jo... Bueno, tenim coses en comunes, no? Però, i dius, si és la mateixa mare, què passa? Que aquell dia va menjar alguna cosa que d'allò i per això jo tinc això altre?
Bueno, tots tenim un codi genètic particular, però aquest és el nostre genoma i el nostre microbioma, és a dir, l'ADN de les bactèries intestinals, està molt relacionat amb què passa amb l'epigenètica. És a dir, totes les coses ambientals que nosaltres hi tenim accés, és a dir, està exposat a tòxics o no, està ben alimentats amb aliments fermentats que millorin la diversitat de les bactèries intestinals, dependrà de les teves eleccions alimentàries. Altres persones han tingut la mala sort de néixer per cesària i no rebre lactància materna. I quan estaves al ventre de la mama, que la mama tingués periodontitis, una inflamació de les mucoses de la boca, que aquestes bactèries també van al líquid amniòtic de l'úter. Per tant, en el pitjor escenari, tindràs una mala colonització del teu intestí, allà on tenim el sistema immunològic i on es fabriquen els neurotransmissors per la salut emocional. Pot ser que estiguis mal programat quan una mama té periodontitis, neixes per cesària i no tens lactància materna. O que a sobre, amb la infància, prenguis antibiòtics en els dos primers anys de vida. És en aquests primers dos anys de vida quan té lloc la maduració i l'estabilitat de la nostra microbiota. En el millor escenari seria que estàs al ventre de la mama, la mama té les genives sanes, no té periodontitis ni li sang les genives. Pots néixer per un canal vaginal i pots fer lactància materna. Vas agafant bactèries sanes de la boca, bactèries sanes de la flora vaginal, bactèries sanes de l'intestí de la mama quan fas pit almenys 6-8 mesos. Nens ben programats, altres que no han tingut tanta sort. No passa res. Si som adults i te dones compte que vas néixer per cesària i ara t'estàs tractant per problemes de dermatitis o pell atòpica o problemes d'al·lèrgies o problemes de depressió i no sabies que això pot tenir-hi a veure, doncs ara que pots escollir què fer per millorar el teu intestí, fes-ho. Millora la teva vitamina D, fes exercici físic que millora les bactèries intestinals i menja aliments fermentats, que almenys podràs recolonitzar el que en el teu cas vas tenir mala sort en els primers anys de vida, no?
Escolta, bé, aquests menjars són avorrits o no? Digue'm la veritat. Aquí et fas una llista, uns menús i tal, que jo he agafat bona nota, però és avorrit menjar de la manera que tu indiques aquí, tot de semilles, de frutos secos, de...
Jo crec que gens ni mica. La veritat és que no. I tampoc, si hi ha alguna cosa que senzillament t'encanta, no sé, si t'agrada un dia anar a menjar una pizza acompanyat d'una cervesa,
puede, no?
Pues, evidentment...
Podem fer el salt.
No passa, jo crec que no passa res, que tot ha de tenir el seu moment, i quan parlem d'hàbits de vida sans, són hàbits, no, sempre pots tenir el teu dia.
Està claríssim, Xavi, imagino que l'alimentació, l'exercici físic, el descans nocturn, la relació amb el sol, de la qual també en parles, de no estar exposat a tòxics, i una bona gestió emocional és, diguem-ne, el conjunt de que tot funcioni, no sé si a la perfecció, però bastant bé.
Efectivament. Hi ha persones que són grandíssims esportistes, fan esport al matí, fan esport a la tarda i tenen una dieta molt deficient i es troben superbé. Altres que fan una dieta exemplar i no fan exercici físic i es troben superbé. Però moltes vegades, si ens obsessionem en fer molt bé una de les pilars dels bàsics de la salut, pots entrar en l'obsessió de voler menjar sempre perfecte, que et condicioni a nivell social, a nivell d'anar amb la família, a un costat o l'altre, i que no et permeti estar tranquil. Llavors pot, el fet d'obsessionar-te en fer masses coses bé, generar una situació d'estrès que al final te vagi en contra. Per tant, jo sóc dels que relativitzo al final tot. Suma l'exercici físic, suma una alimentació adequada, intenta que el sol estigui en contacte amb la teva pell i puguis fabricar aquesta vitamina D i l'òxid nítric i els antioxidants que tu hauries de fabricar, no prendre-te'n suplements, no? I quan sumes una mica de cada, és molt difícil que et falli tot, no?
Escolta, jo estaria hores i hores parlant amb tu perquè, clar, ets un pou de sabidoria i m'encanta, i sobretot quan parles de salut, que de fet és el més important. T'agraeixo molt, Xavi Verdaguer, que hagis vingut a parlar d'aquest llibre editorial Grijalbo, Transforma tu salut. Avui presentes el llibre, poden anar els que vulguin, no?
Exacte, entrada lliure.
Portes
sí.
Obertes. Molta sort, que ja la tens, que et continuï, que la suerte te acompañe, com deia aquell. Un plaer, torna quan vulguis, això és casa teva.
Molt agraït per convidar-nos.
Gràcies, Xavi Verdaguer, avui a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra.
Dia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
¿Han oído ustedes hablar de Masical? Estoy segura de que si usted no bebe agua del grifo, o padece picores en su cuerpo cuando sale de la ducha, o ha tenido que cambiar recientemente su calentador de agua por culpa de la cal, esto le interesa. Hola Noelia, ¿estoy en lo cierto?
Estás en lo cierto porque te refieres al dispositivo Masical, que una vez colocado impide la incrustación de cal en tuberías, calentadores o calderas, lavadoras, lavavajillas, etcétera, y elimina la cal acumulada durante años, ejerciendo un efecto de limpieza interna en tuberías y electrodomésticos, que al final se traduce en un mejor funcionamiento y en menos averías.
Masical se puede colocar en viviendas, en comunidades de propietarios o en cualquier otro lugar donde el agua sea dura y tengamos problemas con la cal o con el mal sabor del agua.
Garantizamos por escrito la duración ilimitada de funcionamiento y si en un año de prueba no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Masical cuesta solo 99€, díganos que lo ha oído en esta emisora y consiga también totalmente gratis un segundo Masical para otra vivienda o para compartir con alguien y así solo paga la mitad. El economizador de luz también gratis para conseguir ahorrar todos los meses hasta un 15% en su recibo de la luz.
902-107-109. Masical, 902-107-109.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir el agua, como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
¡Qué bojaste!
COPE, referentes que se hacen oír. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una vez?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Que es tiempo de juego.
Mirando a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol! Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE Cataluña y Andorra. Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, això és el teu migdia, el migdia de ràdio, comença a la una, acaba a les dues, a través de les emissores COPE, Catalunya i Andorra. Si fa estona que estàs amb nosaltres, segurament que has gaudit amb el Xevi Verdaguer, divulgador científic, i el seu llibre, que realment, realment pot ajudar a transformar la teva salut i a viure més a gust, més bé, no? Mira, d'aquí no res parlarem d'un tema que pot semblar baladí i no ho és, perquè tots, acostumem a menjar verdura fresca o verdura congelada. Però avui parlem de les verdures congelades i de les propietats o no propietats que tenen aquestes verdures. D'aquí no res. Després arribarà l'actualitat esportiva amb José Luis Gil i tot l'equip d'esports. No hem d'oblidar que hi ha Copa del Rei, tenim un Barça-Múrcia avui i més històries. I acabarem programa, abans de les dues, amb l'assessor gastronòmic de Migdia COPE, el David Lienas, que precisament avui ens farà un plat amb verdures, però amb verdures congelades.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les verdures són aliments, estareu d'acord amb mi, no? Són aliments fonamentals per la dieta diària de les persones. Però si aquestes verdures són congelades, quines qualitats tenen o no tenen? Atención a lo que dicen, a lo que han dicho siempre los nutricionistas. La principal diferencia entre el alimento fresco y el alimento congelado es que el congelado se ha sometido a una disminución de temperatura que produce la congelación de su componente principal, el agua. Con ello, aumenta su vida útil y se asegura su calidad microbiológica, sin apenas alterar sus cualidades. En la mayoría de las ocasiones, los productos naturales congelados, como las verduras, pueden contener más vitaminas y minerales que las verduras frescas. Ahora mismo saludamos a Álvaro Aguilar, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Verduras Congeladas. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Está usted de acuerdo con lo que dicen los nutricionistas?
Absolutamente de acuerdo.
¿Verdad que sí?
Entonces ahí tienes una... ya no solo nutricionista, tienes, por ejemplo, la FDA, que es la Food and Drug Administration americana, ya desde el año 1988 consideró que los productos, las verduras congeladas, son productos saludables, al igual que los frescos. Uh-huh.
Pero en España es un país que consumimos más, ¿verdura congelada o fresca? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo está la báscula, Álvaro?
Hombre, se consume más verdura fresca. Date cuenta que nosotros somos la huerta Europa. Ah. Pero lo que sí que es verdad que España en lo que son verduras congeladas, es un dato que igual no es conocido por el público en general, pues nosotros somos una potencia, somos el segundo productor europeo de verduras y el tercero a nivel mundial, ¿no? Nosotros estamos produciendo en España, se producen de que todo el producto es español, estamos produciendo pues en torno a 700.000 toneladas de producto.
De toda la verdura que se congela y se vende en estos momentos, la que tiene más salida, que más solicita el consumidor, Álvaro, ¿qué serían? ¿Las judías, los guisantes, las zanahorias?
Pues es curioso, o sea, lo que más se produce en España, lo que más se produce es el brócoli.
Ah, el brócoli.
Lo que sí que es verdad es que no se consume en España prácticamente se consume muy poco.
Muy poco.
El 80-90% se va al mercado exterior. O sea, el mercado exterior es el que más tira de lo que es el brócoli, pero es el producto que más se produce. El pimiento se produce mucho también, y luego tienes productos como son el guisante, también se produce mucho, la judía verde. Y luego tienes pues mezclas que también se consumen mucho, pues como puede ser la ensaladilla, ¿no?
Ensaladilla. Hombre, hay unas menestras congeladas en el mercado actualmente buenísimas, Álvaro, pero buenísimas, ¿eh? Es decir, que incluso por el color, la presentación, los niños se las comen. De lo buenas que están,
sí,
¿eh?
No, además date cuenta que el fabricante que se está haciendo ya no estás haciendo solo productos, monoproductos, como puede ser un coliflor o guisante, que son los típicos productos que se han hecho, sino que tienes múltiples variedades, lo que tú dices, de mezclas que ya están, ¿no?, de productos microondables, están asados, es una variedad muy grande para que todo el mundo lo pueda consumir, ¿no? Y sobre todo a un precio muy económico y que tienes verdura de temporada durante todo el año, que eso es muy importante también.
El tema del precio, ¿no? ¿Por qué la verdura congelada acostumbra a ser más barata que la fresca, Álvaro?
Hombre, date cuenta que lo que se hace, eso es un poco dentro de lo que es el proceso de la ultracongelación, o sea, todo empieza desde que se cultiva el producto, que se cultiva en el momento que más oferta hay, ¿no? En el momento que verdaderamente está maduro ese producto, lo que se hace es, se procede a recoger todo ese producto, que es mucha cantidad, se procede a un tratamiento de conservación, como es la ultracongelación, y lo que haces es mantienes un stock pues muy elevado durante todo el año, ¿no? O sea, lo que estás cogiendo es producto que efectivamente está en su mejor momento y cuanto más oferta hay, ¿no?
Claro. Hablabas de ultracongelados. Preferiblemente la verdura hay que ultracongelarla y no congelarla, ¿verdad?
Bueno, yo te explico un poco lo que nosotros tenemos son verduras ultracongeladas. Ahora te voy a explicar un poco cuál es la diferencia que
Venga.
Hay. Y luego lo que hacemos nosotros es, lo que haces es congelarla en tu
casa.
En tu congelador y en tu casa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces el proceso de ultracongelación, como te he dicho anteriormente, o como he empezado a decirte, es que lo que haces es un proceso que empieza desde el momento de la recolección y el cultivo del producto. O sea, ese producto lo que haces es recopilarlo o recolectarlo en el mejor momento de maduración. Lo que haces es transportarlo en muy poco espacio de tiempo, y sobre todo viendo que efectivamente pues que los cultivos estén cerca de las fábricas para que no se pierda ninguna cualidad ni ninguna ventaja que tienen los productos. Lo que se hace es, se lleva directamente a la fábrica y ahí se procede primero a limpiarlo y a lavarlo, luego se hace un escaldado que es un procedimiento térmico de alta temperatura durante poco tiempo para paralizar lo que es la actividad enzimática y microbiana de los productos, y lo que se hace es, se procede a ultracongelarlo. La ultracongelación, que es someterlo a una temperatura muy elevada, de menos 40 grados bajo cero, que lo que hace es inmediatamente es congelar el producto en el corazón, lo que hace es mantener todas las cualidades nutritivas del producto, y posteriormente lo que hace es lo que haces es ya congelarlo en las cámaras, ya dejarlo a una temperatura de menos 18 en las cámaras de almacenaje hasta que esto es distribuido. O sea, que la ultracongelación lo que hace es una congelación súper rápida y a una temperatura muy baja de menos 40 grados.
Muy bien.
Y lo que haces es que el corazón lo mantienes a menos 20. O sea, que enseguida lo que haces es que ese producto has conseguido que esté a menos 20 grados bajo cero sin perder ninguna cualidad nutritiva.
Una cuestión, una vez lo compramos en la tienda, lo llevamos a casa, ¿hasta cuánto tiempo podemos mantener esa verdura congelada en el congelador de nuestro domicilio? Un congelador pues de una nevera normal y corriente.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, lo que hay que tener cuidado es en mantener que no se rompa la cadena de frío, ¿no? Uh-huh. Yo ahí lo que aconsejaría es que los productos congelados, lo que hagamos es comprarlos al final de la compra, o sea, cuando ya hemos hecho ya casi todo, hemos hecho nuestros pedidos.
Pues cuando el carro está lleno, lo último, el congelado.
Exacto, coger el congelado, luego ahí, bueno, pues de ahora ya todo el mundo está habituado a tener las bolsas esas isotérmicas. Exacto. Y si no tienes, bueno, por lo menos, pues a lo mejor si tienes un poco de papel, pues a lo mejor cubrirlo, pues sí. para que no pierda agua. Uh-huh. Y luego, bueno, pues llevarlo a casa y meterlo rápidamente en el congelador. En cuanto a lo que preguntas de cuánto tiempo, pues, hombre, normalmente lo que habría que hacer es un poco seguir lo que dice cada fabricante en función del producto, pero yo creo que la mayoría de los productos, 2 años pueden estar perfectamente, que es como lo dicen, y aunque nosotros tenemos estudios también de vida útil de lo que son los vegetales congelados que hemos hecho con centros tecnológicos, y ahí, bueno, pues se ve que la vida útil es mucho más elevada, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, pues después de la zanahoria, pues se han hecho investigaciones y hay estudios, y esto pues puede llegar a más de 5 años, ¿no? La cebolla, pues más de, pues casi 3 años.
Ya, pero Álvaro, tener una zanahoria congelada 5 años en el congelador, no sé qué decirte, ¿eh?
No, porque te quiero decir que no la vas a tener, ¿eh? Claro que no la vas a tener, pero que si la tuvieras, por
claro,
lo que sea, ya, no te preocupes,
nada.
Eso va a seguir siendo comestible.
Fresco y comestible. Una cuestión para acabar, porque antes lo discutíamos en la redacción. Vamos a ver, el producto congelado, en este caso la verdura congelada, debe estar toda esa verdura, debe estar envasada. ¿No podemos encontrar en un mercado, supermercado, verdura a granel congelada?
¿O no deberíamos?
Bueno, sí que hay producto a granel también. Tenéis producto a granel en algún supermercado, en algún sitio que existe verdura que está vendida, que sea a granel, ¿no?
Se puede vender, no hay ninguna normativa. No hay ninguna normativa todavía que eso en España lo prohíba, ¿no? Se puede vender,
no,
así.
Se puede vender.
Muy bien, muy bien. Es que estábamos discutiendo, no sabíamos bien, pero bueno. Lo que sí es claro, Álvaro, ha quedado clarísimo que el proceso que utilizáis todos los vendedores, fabricantes de productores de verdura congelada, está clarísimo que se mantiene la calidad y que a veces es superior a la fresca. Y con los nuevos envases, hay unos envases maravillosos, lo que decías tú, que colocas la verdurita en el microondas congelada y en 4 minutos tienes una verdura buenísima.
Y quitarle la mala fama aquello de, uy, esto
no,
es congelado.
Eso,
aquello
eso,
que se dice, ¿verdad, señor? Que se dice, esto es pescado congelado.
Eso es del siglo
XIX. Habrá que hacer una cata un día. Habrá que hacer una cata un día para que la gente compruebe.
Estáis invitados. Cuando queráis, la hacemos y comprobaréis,
claro,
que el producto es perfectamente...
Exacto.
Bueno.
Claro, además, Álvaro, a mí me encanta, decías tú que aquí se consume poco el brócoli. El brócoli congelado y con un poquito de aceite y vinagre y sal es buenísimo. Sí. Pasa que hay que probarlo más el brócoli.
Álvaro, apúnteme para la cata, que vengo.
Gracias, un abrazo desde Barcelona.
Muchísimas gracias y un saludo.
Adiós.
Chao. Álvaro Aguilar, el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Verduras Congeladas. Sabemos una cosa más de las verduras congeladas, ¿eh? Una coseta más, venga.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook @mediodiacope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti vas a pagar siempre lo menos posible teniendo en cuenta tu perfil. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar 1 de cada 4 accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Banco Sabadell presenta... Número 1.
Sí, yo creo que estoy vinculado al Sabadell antes de que supiera que existía el Sabadell. Y bueno, el hecho de tener a mi madrina que desde que yo...
Felicidades, gustaba, Rafa, pues, ganador del Abierto de Pekín, número 1 de la ATP y cliente de Banco Sabadell desde 1990. Banco Sabadell, estar donde estés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Serrat, ja ens han menjat... Bueno, hem de fer la cata...
El programa más verde, oi,
Sí, totalment verd. Molt verd, molt verd. Però apto para todos los públicos.
La carta a quién?
No, dic que hem de fer la cata aquesta de la verdura.
Ah, posar havia entendido la carta.
Verdura fresca i verdura congelada, a veure si som capaços
pues
de...
Sí, la farem un dia, perquè...
Si està ben ultracongelada, serà difícil.
I si és de bona qualitat, això és com tot. Sí.
No lo mismo. Com el Gil. El Gil és de muy buena calidad.
Està ben mantenido, està ben mantenido. Està tierno, està tierno, està apretadito, està apretadito.
Tierno, sí, amb una mica de grasa, també.
Apretadito. Se dice apretadito.
Bien mantenido, ya comenzaría a posar interrogantes.
Bueno, sí.
Escolti'm, donde deben comer estos días buena verdura, por lo menos ayer y hoy, son los que ahora mismo están en Murcia, ¿no?
A mí, si no al Jorge que em rectifiqui, m'han dit de sempre que Murcia era terra de pebrots.
Sí. És la huerta espanyola, Murcia, sí, por favor.
Bueno, però
por favor.
Principalment, i dintre de la gama de productes de l'hort,
el pimiento.
El pebrot.
Sí, hombre, sí, hombre.
Pimientos. Per això el Murcia de tota la vida era l'equip pimentonero.
Claro, claro. Muy bien, muy bien.
Però
ligado,
bueno,
muy bien
los tiempos cambian, un es va fer viejuno i va veient passar els esdeveniments, com veurà passar aquesta nit el partit d'anada de setzents de final de la Copa del Rei, 2:15 de la nit, a la nueva condomina entre el Real Murcia i el Futbol Club Barcelona. Cap allà marxem amb una de les enviades especials de COPE. Hola, Elena Condis, què tal? Molt bon dia, molt bona tarda.
Hola, molt bon dia, molt bon dia. Fa aquí, 23 graus de temperatura i un sol d'estiu.
Carai!
Ara mateix estem a Alicant, però a la tarda anirem cap a Murcia i he estat mirant el temps i la mateixa temperatura,
Vamos.
Temperatura d'estiu, ja sé que el Jorge, en comptes d'estar aquí a Barcelona, li agradaria estar amb nosaltres a la seva terra,
Com ho sabes?
Està dient que sí amb el cap, pobre, ara li està entrant l'atac de nostàlgia.
No l'hemos preguntado, Jorge, ¿tú qué resultado dices? Porque, claro, mucho... Jorge Martínez, un 0-5.
Mare de Déu,
0-5.
Que poca fe en la seva terra.
No, diguéssim que el Murcia no arriba en el seu millor moment a l'hora d'afrontar aquest partit, no només en lo esportiu, sinó que, a més, doncs, van intentar que s'avancés el seu partit de Lliga davant del San Fernando,
sí.
No els van deixar, i d'aquesta manera han tingut poquet descans per afrontar el partit davant d'un Barcelona que, amb tot, entre lesions, sancions i libranzas que ha otorgat Ernesto Valverde, doncs tindrà una cara ben diferent en el partit d'aquesta nit.
Sí, Valverde s'ha endut a 16 jugadors, 12 del primer equip més 4 del B, el porter Hortolà, Cucurella, Lanyà i José Arnaiz. Recordem, els que no han viatjat són 8 jugadors importantíssims, ni Messi, ni Suárez, ni un Titi per sanció, tampoc Ter Stegen, Busquets, Iniesta i Paulinho per descans. A més, Jordi Alba es baixa per la sobrecàrrega i es recupera part doncs per ja estar a punt per Bilbao. Tampoc s'han desplaçat dos homes que anaven a tenir minuts, Ardea i Vidal, els dos tenen molèsties al turmell. Valverde donarà l'oportunitat als jugadors del filial que s'han portat. Ell té clar, segons hem pogut saber a la COPE, qui serà el seu mig del camp titular. Ah. Si voleu, us dic el mig del camp que té i ha perfilat Ernesto Valverde, us l'avancem aquí al programa del Pepe i la Montse, sí, que serà amb André Gómez al mig centre, amb la perra del B, Carles Alanya, a l'interior dret, i amb Denis Suárez a l'interior esquerra.
Eix! Anaís i jo hem fallat per un. Fèiem una Loto Nesto ahir a la tarda, quan vam ser la convocatòria, i hem fallat per un.
Doncs aquests són els tres migcampistes que, segons hem pogut saber, jugaran segur avui. Ara em toca mullar-me amb els altres vuit de l'11 de Valverde, que el tinc bastant clar, eh? Silesen en porteria, Semedo, Mascherano, Vermaelen i Vigny, André Gómez, Alanyà i Denis Suárez, i a dalt, Deulofeu, Alcácer i José Arnaiz. Per tant, debutarien ja d'entrada com a titulars, Alanyà segur, i crec que Arnaiz té molts números. Quina consigna els donarà el Xingurri a aquests jugadors del Barça B? Doncs que ho digui ell mateix, l'escoltem.
Que tiren hacia adelante, que ataquemos, que defendamos juntos, que... Pero desde luego que es mejor pasarse de frenada que no llegar, que no quedarte un poco ahí a medio camino. Y que nos mentalizamos para el partido, desde luego, en ese sentido. Yo siempre soy partidario de ante jugadores que llegan y aún, en este caso los del filial que llegan al primer equipo, pues desde luego no pasar desapercibidos, eso es lo peor.
Molt bé.
Valverde diu que és molt important veure atreviment en els seus jugadors i sobretot, que no passin desapercebuts avui a la nova condomina.
Molt bé, ampliarem detalls, evidentment, a Esports Cope. Gràcies, Helena. Bona tarda.
Una abraçada.
Avui a Esports Cope, als copenautes blaugranes els hi preguntem quin d'aquests jugadors de la Pedrera que estaran avui a Múrcia, Hortolà, Cucurella, el mateix Arnaiz o Alanyà veieu amb més possibilitats d'arribar al primer equip blaugrana.
El que ha arribat és el Quique Iglesias.
Sí, senyor, procedent de l'entrenament de l'Espanyol, post Real Sociedad 1, Real Club Deportivo Español o Borussia de Cornellà 1, després de l'equipació ahir del conjunt blanc i blau. Hola, Quique.
Hola, què tal, família? Bona tarda. Vinc d'entrenament. L'Espanyol va tornar ahir de matinada amb vol charter. Avui entrenament de recuperació. Després de, jo penso que un bon empat, just o no, això no ho hem de dir nosaltres, simplement perquè llegeixo moltes crítiques contra el joc de l'Espanyol ahir. Cal esmentar que l'Espanyol jugava contra la Real Societat, un equip que fa un futbol extraordinari i que quan van al Madrid i al Barça allà doncs pateixen molt per sumar. En fi, que l'Espanyol va fer un gol ahir extraordinari també per part de Leo Baptista, el tercer gol de la temporada, igual amb Gerard Moreno. Feia aquest balanç del partit, de què li va faltar a l'Espanyol l'entrenador Quique Sánchez Flores.
Faltó más precisión para salir hacia adelante. Creo que cuando tocábamos en el medio campo había el cuarto pase, tercer pase para encontrar hacia adelante y poder salir de verdad y hacer más daño. Eso nos faltó, pero bueno, amparados en una buena defensa, nos hemos sostenido bien en un partido donde tampoco pasamos unas grandísimas dificultades.
L'Espanyol farà bo l'empat d'ahir, Gil, si guanya dilluns al Betis. Avui, dilluns al Betis, una altra vegada. Avui, com deia, entrenament de recuperació. A Esports Cope sentirem Víctor Sánchez, que va reaparèixer ahir després d'uns dies lesionat. I també farem una mica d'informació sobre el que pot passar amb la renovació de Pau, que va tornar ahir, òbviament, a ser el millor de l'Espanyol, amb 3 o 4 aturades de molt mèrit, sobretot a la segona part.
Gràcies, Quique.
Adeu.
Més Esports Cope. Em sembla que el Javier de Aro anirà per un altre balanç d'aquest punt a Noeta, que no pas el que fa el Quique Iglesias, però bueno.
¿No te he dicho que hay un jugador de l'Espanyol que tiene un hermano Note 18?
¿Mm?
Álvaro Vázquez. Sí, sí. Se llama Sergio.
Es que aquestes coses ja... Escolti, no, que el Girona que va... El Girona va sumar ahir el primer...
No, el Girona merece dos gardenias para ti.
Sí, però és que m'heu dit que deixi l'antena al 52. Vale. Doncs primera victòria fora de casa de la temporada. 1-2 a Riazor amb un gol de Porto als últims minuts. Els dos primers gols del Depor 1 i del Girona un altre de penals dubtosos. Les conclusions de la mà de Carles Valdelleu a Esports Cope. També avui la columna del David Espinar, que la vull destacar perquè parla d'Unai Emery. Mi amigo, mi hermano, Unai Emery, tècnic del Paris Saint-Germain, i en plana poliesportiva. Aquesta nit a les 9, Palau Blaugrana, Eurolliga, tercera jornada, Barça, Salguiris, Kaunas, amb futbol sala, Palma, futsal, Barça, vuitens de final de la Copa del Rei, a partit únic.
I les preguntes?
en clau blanquiblava, us deixa satisfets el punt a Noeta, en clau blaugrana, quin jugador de la pedrera d'aquests quatre que han viatjat a Múrcia està a prop d'arribar al, més a prop d'arribar al primer equip?
Dos gardenias. Adiós, Gil, dos gardenias.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estamos, COPE Catalunya y Andorra. Me decía hace tiempo un buen amigo, un médico me decía, le preguntaba, oye, ¿qué es el colágeno? Y me decía, mira, Pepe, el colágeno es el adhesivo que mantiene unido todo nuestro cuerpo. Bueno, pues, pero ese colágeno se pierde con el tiempo. Por eso te presentamos un producto de los amigos de Mundo Natural que te puede ayudar y mucho. Ese producto se llama Colacell y aquí está Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Pepe. Ese médico tiene mucha razón, porque muchas personas se hacen un lío con el colágeno y como hay tantos en el mercado no saben ni cuál elegir. Pues para que tengas una idea y lo puedas recomendar tranquilamente, el colágeno siempre tenemos que buscar el que tenga el menor tamaño molecular, porque es una proteína, la proteína está compuesta de muchos péptidos y para que sea eficiente tiene que estar lo más digerida posible. Entonces, en este sentido, si tú eliges un colágeno hidrolizado puro, pues vas a absorber el 90% de la dosis. Si tú eliges una proteína de colágeno, vas a absorber el 10% de la dosis. Por eso es que nosotros, desde el Mundo Natural, recomendamos Colacell, porque Colacell aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro, con péptidos bioactivos, por lo tanto está garantizada la absorción, pero además, Pepe, vamos más allá. No solamente aportamos colágeno, inhibimos las colagenasas, enzimas que se comportan como tijera que rompen y destruyen el colágeno. Y precisamente esto lo logramos con una gran batería de frutos rojos, que es el extracto de la granada, la pepita de la uva, que aporta polifenoles y también el resveratrol, importantísimo para luchar contra ese envejecimiento acelerado. Y además, si estamos dando colágeno y estamos inhibiendo la destrucción del colágeno, lo otro que nos queda es potenciar que nuestro organismo produzca el colágeno endógeno. Y esto lo logramos con el silicio orgánico, la vitamina C, y la hidratación está garantizada con el ácido hialurónico, que no es una moda incluirlo en la suplementación, porque entre los 25 y los 50 años perdemos el 50% del ácido hialurónico. Por eso ya no tienes que buscar ni 4 ni 5 productos. Ahora solamente con tomar Colacell, un sobre a media mañana o a media tarde, está garantizado todo lo que nos interesa para luchar contra el envejecimiento. Piel, por ejemplo, arrugas superficiales y profundas.
Exacto.
Pues las uñas quebradizas, esas uñas que se abren en capa, problemas articulares, osteopenia, osteoporosis y también los problemas vasculares están asociados a una pérdida de colágeno que se resuelve con Colacell.
Bueno, pues Colacell, ya lo sabes, te digo, es un producto, te recuerdo, un producto de los amigos de Mundo Natural. Búscalo porque lo vas a encontrar, porque te va a ir muy bien en farmacias, parafarmacias, herbolarios y también, como no, en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián, un abrazo, gracias.
Gracias, Pepe.
Adiós.
Nos estoy puesta la enganchina del programa más verde, bio de la COPE, o no sé si ha quedado, pero
habría sido impresionante.
Bueno. Entre... Vamos, si viene un conejo, se come la zanahoria rápido. ¿Cuánto ha dicho que se puede conservar? ¿3 años? La...
5 años.
Y la ceba también, ¿no?
Sí,
al congelador.
Sí, 5 años. Vull dir, si deixes la pastanaga 5 anys al congelador, te la pots menjar tranquil·lament.
Madre.
Però jo no crec, Montserrat, que el nostre assessor gastronòmic, el David Lienas, no faci servir pastanagas congelades de fa 5 anys. Hola, David.
Hola, bon dia.
Bon dia. Tu sabies això, que una pastaga aguanta fins 5 anys congelada?
Ben congelada.
Ben congelada, eh?
La veritat és que sabia que aguantava molt, però no tant.
Sí.
Avui estàs disposat a preparar un plat amb verdures congelades?
I tant.
Vinga, va.
De fet, és una cosa molt fàcil, perquè simplement heu d'anar agafant i obrint bossetes i poca cosa més. Mireu, aquí jo us diria, jo prepararé un plat amb diferents hortalisses congelades, però jo us diria, agafeu les que tingueu a casa. Allò que dius, m'han sobrat les pastanagues que tenen 4 anys i mig, les gastem.
Molt bé.
No?
Sí.
Aleshores, què fem? Mireu, d'entrada jo el que faig és agafar unes albergínies,
les descongelo, que les podem descongelar amb un copet de microones, que normalment ja estan en un punt de precocció, en uh-huh. aquest cas, i les barrejo amb una mica de parmesà i Filadèlfia. Val? Sí. Aquí podríem dir que per mig quilo d'albergínies podríem posar uns 50 grams de Filadèlfia i uns 10 de parmesà. Per tant, és un toc d'això. Després li afegiu un parell de cullerades de crema de llet i un parell de cullerades de maionesa.
Sí.
I ho reservem. Uh-huh. Després agafem totes les altres hortalisses que teníem congelades i si teniu alguns bolets congelats també, i els saltegem en un wok.
Molt bé. Sí, sí.
I en comptes de tirar-li sal, el que fem és que li posem un rajolinet de soja al final, de salsa de soja. Uh-huh. Després, perquè tingui un toquet cruixent, a part de les hortalisses i els bolets congelats, que hem de dir que els bolets congelats hi ha alguns que són millor que els frescos. Uh-huh. Un matís important, eh?
Sí, sí.
Els ceps, per exemple,
sí.
frescos, tenen menys sabor que congelats, perquè quan es congelen tenen un procés d'una certa oxidació que potencia el seu sabor.
Molt bé.
Per tant, una cosa a tenir en compte, no? Uh-huh. Llavors, què fem? Li afegim a totes aquestes hortalisses una mica de soja germinada, fresca, perquè doni un punt de cruixent. Agafem una massa bric, i si no en teniu, doncs podeu fer una crep, la pintem amb una mica de mantega, li posem una mica de pell de taronja ratllada i posem la base d'albergínia, totes les hortalisses a sobre amb els bolets i la tanquem com si fos un farcellet amb un escuradents.
Que bo, mare meva.
Un cubet de forn i a menjar-s'ho.
Que bo, 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 bo. Això jo recordo haver-ho menjat no tan sofisticat o tan ben preparadet, però molts forns d'aquells de pagès et venen aquelles farcits, no?, d'escalivada, per exemple, no?
Exacte, sí, també.
Boníssim, eh? Boníssim, boníssim, boníssim.
És una versió, diríem, una mica més sofisticada, però és buscar la tradició, buscar el producte bo.
Clar.
I no li hem de fer gaire cosa més, com veieu.
Sí, senyor. David, una abraçada molt gran, gràcies.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu, el nostre assessor, el teu assessor gastronòmic, tancant cada dimarts migdia Cope Catalunya Andorra. Demà, Montse, crec que parlem amb una senyora molt valenta, una noia molt valenta.
Exacte,
que ha rebut un premi interessant.
I amb una cantant, també, molt valenta.
Demà més. Adéu,
Jorge. Vamos a buscar bolets, ara ja.
Vinga, adéu.